Segurament coneixeu aquesta la desgraciada notícia de la mort d'aquests turistes a Afganistan. Turisme i Afganistan. A vegades, en principi, ja la mateixa idea, doncs, no és que sigui una bogeria, però possiblement Afganistan no seria un dels destins que la majoria escolliríem per anar de vacances, però possiblement tot això està canviant. De fet, si tu demà, perdona que continuï posant Afganistan com a exemple, perquè és el que està d'actualitat per tot el que va passar, no? Precisament allà on estaven les estàtues dels Budes que els talibans en el seu moment van fer saltar pels aires, però això seria un altre tema. El cas és que no és precisament un país dels més segurs del planeta. De totes formes, si tu demà vols anar a Afganistan, no pots anar a qualsevol agència de viatges a contractar un destí com aquest. Has d'anar a hi ha molt poques, ara mateix no sabria dir el número, però molt poques, molt poques, d'aquests tipus d'agències de viatges que estan especialitzades en viatges, no diré extrems, però sí poc habituals en aquest cas, no? Entre d'ells a Afganistan. Ens podem fer moltes preguntes davant de tot això. Per què? Està canviant el model de turisme? És a dir, aquest tipus de turisme extrem i arriscat, perquè no podem obviar que en aquests llocs o anar a segons quins països, doncs això comporta un cert risc de moltes qüestions. Anem a parlar d'aquest tema. Anem a parlar d'aquest tema sobre el tema d'aquestes tendències turístiques amb el senyor Josep Francesc Valls, que és director de la càtedra Retail, Turisme i Serveis de BCM UPF, l'escola de Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Josep, bon dia, benvingut.
Què tal, Josep Miquel, com anem?
Doncs encantat de parlar amb tu, amb un tema que em sembla molt interessant, perquè estem parlant... Estan canviant les tendències de turisme?
Aviam, jo no diria que s'haguessin canviat. Recordo, per exemple, que durant la Guerra dels Balcans, unes quantes agències, parlo dels anys 90, unes quantes agències italianes oferien anar a llocs de guerra per viure escenes bèl·liques. Però a Soweto, a Sud-àfrica, sí, passava el mateix als anys 2000. Una de les visites turístiques més freqüentades dels occidentals que anaven era passejar per Soweto i veure les cases miserables que hi havia, com vivien la gent. És a dir, que això... Hi ha aquesta denominació que feies per mi brillant de viatges extrems o viatges arriscats, és una tendència que va naixent cap als anys 90 a la cerca d'aquells que busquen noves sensacions. Exotisme, anar més lluny, tenir un risc extrem i d'aquesta manera desert, submarinisme, pesca, activitats de tota mena, arribar a dalt d'algun dels cims de l'Everest, la pel·lícula Everest, sí, ens demostra que hi ha una quantitat de gent que té una disponibilitat econòmica extraordinària que el que vol és pujar a l'Everest. Dius, bueno, però escolta'm, si tu no estàs preparat. Allò que deies, del risc i d'extrem.
Ara hi ha cues per pujar a l'Everest, hi ha fotografies de... Igual ja, ja no és tan extrem, ja no és tan cool anar a l'Everest, perquè si hi ha cues ja no és possiblement, però el risc està. Clar, estem parlant, i entenc perquè estàs explicant, que no és una tendència d'ara, sinó que és això que és una modalitat que existeix des de fa... des de finals dels... del segle XX, principis del XXI, en aquest cas, no? Però què busca la gent? És que em sembla increïble, vull dir, te'n vas de vacances, però te'n vas a escenes bèl·liques, te'n vas a l'Afganistan, que no oblidem, l'Afganistan doncs, és el que és, fins i tot a certs llocs de Mèxic, i em perdonaran els mexicans, tenen aquest risc, i ja t'ho diuen, encara que Mèxic no sé si entraria dins d'aquests viatges extrems, suposo que no, evidentment no, però hi ha zones que sí, que tenen un cert perill. Què busca aquesta gent amb aquestes emocions? Només emocions?
Aviam, jo crec que el turisme, que va néixer molt escuetament entorn al sol i la platja, va anant obrint camins doncs, de cara a l'interior de la muntanya, posteriorment avistament d'aus, després poder pilotar un helicòpter, les capses de regal ofereixen coses veritablement novedoses. És a dir, es va expansionant. La gent busca sortir del quotidià, del treball diari i a les hores que té lliures desenvolupar aquelles aficions que li agraden o que li agradarien o que algú li suggereix que podria desenvolupar. I llavors la imaginació és lliure i la emotivitat és lliure i la cerca d'experiències és una cosa que s'està convertint en un allò de altius, sitius, fortius, és a dir, més alt, més lluny, fort, quan entenc. Més enllà anem millor. El problema, com tu estaves plantejant des del començament, Josep Miquel, és que és quina seguretat tenim. Hi ha un repte, que és quin risc es pot assumir que no sigui ni mortal, però que a la vegada, que no sigui no només no mortal, sinó que a la vegada pugui mostrar una experiència valuosa. Jo diria que hi ha un triangle entre el viatger, entre l'agència de viatges, que es dedica a aquest tipus d'activitats, i l'assegurança. Què passa? Que jo crec que el viatger està anant més lluny, està anant més ràpid a la cerca d'aquestes experiències. Les agències de viatge, amb el seu expertise, que diríem acceptable, arriben fins on arriben. És a dir, no poden saber ni poden avançar-se a saber que a Afganistan hi ha tot aquest seguit de perill, o que a Mèxic, com tu deies, o que en qualsevol país determinat saps que tens un risc elevat.
Sí. Risc zero no hi ha. No hi ha un risc zero quan viatges. No cal sortir de casa tampoc perquè hi hagi un risc zero, però risc zero no hi ha, però sí que hi ha nivells de risc en aquest cas.
I és aquí on jo crec que la tercera pota d'aquest triangle, que són les assegurances, doncs, bueno, entre la normativa, que és cada vegada avançant, però que deixa moltes escletxes, i la pròpia dinàmica del client en el moment d'agafar una assegurança, que diu, escolta, jo assumeixo el risc menor i ja si passés alguna cosa ja en parlaríem, qualsevol cosa. Bueno, llavors, jo crec que aquí queda una quantitat d'escletxes que entre les agències de viatge, que molt sovint no diuen exactament quins riscos són els existents, i les assegurances que, escolta, embolica que fa fort, et trobes drames com que una malaltia a determinats països del món, doncs se t'acaba l'assegurança en 5 dies. Com és possible que una realitat o un risc tan normal, que et trobis malament, en un tercer país, no hi hagi un sistema, una obligatorietat d'assumir tots els riscos per part d'una agència de viatges, per part d'una companyia d'assegurances. Aquest per mi és aquestes escletxes que permeten que entre que el client a vegades és una mica allò esbuixarrat, l'agència de viatges no diu massa quins són els riscos existents o hi ha, i la companyia d'assegurances que diu, escolta'm, si tu vols un risc determinat, pagues aquesta quantitat petita i no queden la majoria de riscos grans, com estem veient en el cas que tu posaves, no queden exempts.
Clar, estem parlant, per exemple, de quan parlem d'hospitalitzacions, tenim dos casos recents molt mediàtics, que van ser el de Tailàndia i un altre a Mèxic, recentment.
Sí.
Clar, però la pregunta ara, Josep, seria, i on contractar això? Perquè suposo que quan dic vaig a la meva agència de confiança, no sé si aquí estem parlant d'alguna agència que són poques, però com ho fas, això? Perquè no ha de ser fàcil, tampoc, no?
No, per això dic que queda quasi tot queda en la nebulosa.
Ja.
Agències, has de confiar plenament amb la teva agència, que coneix de manera sencera quins són els riscos. O sigui, darrerament vaig estar viatjant amb una agència al desert, a Ouarzazate, Marroc, on tenia coberts el 100% de tots els possibles riscos existents. Chapó. Mm-hmm. Quina recomanació en fa aquesta agència respecte a quina assegurança? Pren aquesta assegurança amb la qual, clar, que et pots trobar un risc que no passa més que una vegada cada mil anys, però cap problema. Per tant, primer, agència de viatges experta que t'avisa dels riscos possibles i et recomana una assegurança determinada. Segona, quina companyia d'assegurances anar? Aquella que tinguis una certesa de que no et deixarà al descobert i fins i tot en moments en què hi hagi alguna dificultat addicional, repeteixo, alguna dificultat addicional no et deixarà tirat, com els dos casos que tu acabes de mencionar. Que és dramàtic, és vergonyós que un ésser humà no pugui ser atès. Ja en parlarem després, com ho cobrim, però si té un compromís per 5 dies o per 10 dies o per 20 dies, lògicament, una companyia d'assegurances és una companyia que ha de donar, bueno, que cobertura, ha nascut per donar suport en els moments de dificultat.
Carai, és sorprenent. Estava ara reflexionant mentre m'estaves explicant tot això. Dic, ostres, és possible que hi hagi agències de viatges tan extremes que ara mateix, i em perdonareu la frivolitat, però és inevitable pensar-ho, que puguin organitzar, o gent que vulgui anar, per exemple, a Gaza, en aquestes èpoques tan dramàtiques que s'estan vivint?
Aviam, jo crec, a vegades la búsqueda o la cerca d'oportunitats de negoci són il·limitades.
Sí, sí, és cert,
hi ha molta
això.
Gent que en moments dramàtics troba la manera, hem vist escenes de corrupció relacionades amb les mascaretes al temps de pandèmia. Diu, quan la població estem procurant sobreviure de la millor manera possible i acompanyar-nos i acomboiar-nos com siguin, hi ha uns quants desaprensius que es dediquen a aquesta altra cosa. Jo crec que amb determinats viatges encara estem en aquesta situació. Per tant, una tranquil·litat del client a l'hora de buscar. Tu vols viatjar a llocs extrems? Busca llocs extrems on no barregis el tema del dramatisme. Perquè és que, si no, estem perdent una de les poques coses que ens queden al gènere humà, que és la confiança en nosaltres mateixos, el acompanyar en una tragèdia i no anar a viure-la com si fos una aventura.
D'acord, entenc. Sí, doncs és un que... Senyor Josep Francesc Valls, director de la Càtedra Retail, Turisme i Serveis de BCM UPF, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada tan interessant que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
La veritat és que ha sigut molt interessant xerrar amb tu, Josep Miquel. Una abraçada.